L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Hi ha músiques l'èxit de les quals s'amida a través del silenci que separa l'última nota del primer aplaudiment. Quant més perllongat és el silenci, més majúscul s'escriu el triomf. El silenci com a una cambra de descompressió o, per ventura, com a una ruta que el públic segueix per tornar al temps present des de la dimensió intemporal de la música. Avui, amb el suport silenciós de Bea Aguilar al control tècnic, música que convida el silenci a l'espia de Mahler. Una de les músiques que sol convidar-nos al silenci és la que ens arriba acompanyada del record escrit de la caducitat de la nostra vida. Com aquesta Passacaglia, un passacarrer, dansa espanyola que el compositor italià Stefano Landi va compondre en el darrer terç del segle XVI. De tant que parla de morir, el seu títol no podia ser un altre que el seu contrari, Passacaglia della vita. I què ens dirà a través de la veu de la soprano Patricia Petitbon, i perquè no te n'oblidis, allò que tu i jo sabem i que sovint oblidem. A saber, oh, que equivocat si penses que els anys no han d'acabar, hem de morir. Els querubins i els homes joves tots són objecte d'incineració. Hem de morir. Els sants, els malalts, els valents i desarmats, tots han d'acabar. Hem de morir. Si tu no creus que has perdut el sentit, ets mort. I et puc dir, hem de morir.
Oh, come ti inganni se pensi che gli anni non hanno finire.
Signori, cantando, si può risuonare una pietra al centro.
Tanmateix, el millor exemple de música que convida al silenci és aquesta que ara tot seguit escoltareu, conduïda per un esblanqueït Claudio Abbado amb els estralls del càncer d'estómac que el consumia ben visibles en el seu cos. Dirigint l'any 2001 les últimes reneres del Rèquiem de Verdi. El moment més colpidor de l'enregistrament és el silenci que estreny la conclusió de la música quan el director d'orquestra italià roman immòbil amb els braços suspesos en el buit després que una inspirada Angela Gheorghiu hagi declamat amb cara d'espant «Libérame, o Domine, de morte eterna, in dia illa tremenda». «Allibera'm, Senyor, de la mort eterna en aquest dia horrible». En aquest instant de temps congelat i el llarg silenci cridaner que el subratlla abans que esclatin els aplaudiments, tal vegada descobrireu que Verdi no només havia compost un rèquiem per solemnitzar la mort d'un amic, sinó també per enamorar-nos intensament de la vida. Visca!
Libérame, Domine, de morte eterna, in die illa tremenda.
L'espai de la Simfònica.
El Rèquiem de Verdi, conduït pel nostre director titular Xavier Puig, és l'obra que els Simfònics del Vallès hem començat a girar per Catalunya en el nostre tradicional programa de Setmana Santa i aterrarà a Sabadell el divendres vinent, 8 d'abril, a 9:15 del vespre al Teatre de la Faràndula. Terrassa, Barcelona, Tarragona, Lleida i Igualada són les altres ciutats que gaudiran en els dies vinents d'aquesta monumental obra cantada pels cors dels Amics de l'Òpera de Sabadell, la Coral Mixta d'Igualada, el Cor Ciutat de Tarragona i el Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Maribel Ortega, Núria Vilà, Albert Casals i Gerard Ferreres en els papers solistes. Rèquiem de Verdi. Un gran nom ha desaparegut del món. La seva era la reputació més estesa, la més popular del nostre temps, i era una glòria d'Itàlia. Quan Alessandro Manzoni ja no hi sigui, què ens quedarà? Aquestes van ser les paraules de Giuseppe Verdi en conèixer la notícia de la mort de Gioachino Rossini el 13 de novembre de l'any 1868. Poc després, Verdi va escriure a l'editor de música Ricordi proposant un rèquiem col·laboratiu escrit pels compositors italians més prestigiosos per honrar la memòria de Rossini. El mateix Verdi es reservà la cloenda de l'obra, el Libérame. Tots els compositors van complir amb l'encàrrec, però una suma de motius econòmics i polítics van ajornar l'estrena fins a 120 anys després. Sí, el cas és que l'any 1988 la missa per Rossini va sonar per primer cop en el Festival de Música de Stuttgart conduïda per Helmut Rilling. Escoltem l'inici d'aquest rèquiem col·laboratiu, moviment compost en aquest cas pel compositor venecià Antonio Buzzola, mentre estirem el fil de la gestació del rèquiem de Verdi. A la primavera de l'any 1873, un mes després que Verdi envies el seu Liberame a l'editor Ricordi, Alessandro Manzoni, un dels escriptors, pensadors i patriotes més importants de l'Itàlia del segle XIX, va morir als 88 anys. Tant Verdi com Manzoni estaven profundament compromesos amb el Risorgimento, l'esforç polític i social italià durant dècades per unificar totes les ciutats estat italianes en un sol regne d'Itàlia, amb Roma com a capital. Per honrar la memòria del seu amic, Verdi decidí de compondre una missa fúnebre per a cor, solistes i orquestra. El mateix Verdi dirigiria l'estrena de l'obra el maig del 1874 a l'església de Sant Marc de Milà, on havia tingut lloc el funeral de Manzoni l'any anterior. El Rèquiem de Verdi transcendeix les definicions tradicionals del gènere. Verdi, un compositor d'òpera i no un catòlic especialment devot, busca el text emotiu i esquinçador de la missa de Rèquiem per transmetre les emocions que apareixen quan una persona estimada mor. És a dir, el dolor, la pèrdua, la tristesa, la ira, la por al judici i l'esperança d'una pau duradora tant per als difunts com per als qui es dolen. L'opulència de l'orquestra romàntica ampliada i el repartiment de les forces corals desmunten la intimitat d'un servei funerari. Des del principi, Verdi va concebre el seu Rèquiem per a concert, no per al culte. L'obra comença amb el cor cantant a sotto voce, gairebé com un xiu-xiueig, el text Rèquiem aeternam, repòs etern. Els solistes s'incorporen al text Kyrie eleison demanant misericòrdia a Déu i Verdi escriu una melodia repetida polifònicament per cada veu. Escoltem un fragment d'aquest moviment interpretat per l'orquestra i el cor Música Eterna, conduïts per Teodor Currensis, en un enregistrament en viu en el mateix escenari on Verdi estrenà el Rèquiem, l'església Sant Marc de Milà. Després d'aquesta introducció meditativa, Verdi ens submergeix a cops d'orquestra en un infernal dies irae, dies d'ira. Potser el moviment més conegut de la partitura i que esclata d'aquesta manera escopint aquestes paraules. Serà un dia d'ira, aquell dia en què el món es redueixi a cendres, com van predir David i la Sibila. Dies Irae clou amb un dels textos més emotius del Rèquiem, Lacrimosa Dies Ila. Aquell dia és de plor. Verdi, que no perd mai una oportunitat d'expressió oberta, escriu a la partitura que la mezzosoprano solista hauria de cantar el seu solo plorant. El que va començar en el perill de la ira acaba amb una pregària humil, Pie Jesu Domine. Amén. Misericordiós Senyor Jesús, doneu-los la pau. Amén. Aquí ens arriba en la versió de Claudio Abado amb els Filarmònics de Berlín i les veus d'Àngela Georgiou, Daniele Barcelona, Roberto Alanya i Julina Konstantinov. En aquest punt només hem escoltat dues de les set seccions principals del Rèquiem de Verdi, però hem recorregut aproximadament la meitat de la partitura. Després de la intensitat del Dies Irae, Verdi compon un ofertori més íntim, destacant algunes de les veus individuals del conjunt, no només dels solistes vocals, sinó també els instrumentals, els violoncels, violins solistes i bens fusta individuals de l'orquestra. Aquest moviment cerca un equilibri entre l'impacte d'una peça de concert i el caràcter més de conversa d'una narració o d'història. Escoltem l'ofertori del Rèquiem de Verdi.
Thank you.
Verdi torna una textura més íntima amb el suplicant Agnus Dei, que compta amb un duet a capella entre els solistes soprano i mezzo-soprano, als quals s'uneix tot el cor. El text demana a Déu que concedeixi a l'ànima el repòs etern, i Verdi utilitza l'orquestra per potenciar la petició dels solistes. El trio de flautes acompanyen a la soprano i a la mezzo-soprano. Els fagots i els violoncels fan costat als baixos corals. Al final del moviment, els baixos semblen caure a terra. Podrien ser una imatge de l'enterrament del cos, mentre que els violins s'enlairen fins al cel. És a dir, l'ascens de l'ànima. Com l'escriptor William Verge ha comentat, els primers 5 minuts de l'òpera Otello que Verdi va compondre 13 anys més tard que el Requiem, la famosa escena de la tempesta, presenta persones en una situació similar a la del Libérame, el moviment final del Requiem. S'enfronten a l'aniquilació tant personal com universal i es tornen contra el seu creador com amb alguna cosa que sona a ira, demanant la salvació. Escoltem-ho. Verdi, l'humanista, si no agnòstic o fins i tot ateu total, fa una cosa semblant en el moviment final del seu Requiem, també amb la intervenció de la soprano. no ens diu que farà Déu quan els humans demanin la salvació, a diferència d'altres rèquiems que inclouen l'oració in paradisum i altres promeses de consol final. O fins i tot tampoc ens diu si Déu existeix. Ens diu que la situació de l'ésser humà que contempla la mort és digna de respecte. L'Otello, l'òpera de Verdi i el rèquiem de Verdi diuen el mateix. Els poders superiors poden salvar-nos o voler la nostra destrucció, però del que ens hauríem de preocupar és de les persones com a individus i les seves dificultats. Recordeu, podreu escoltar el Rèquiem de Verdi en viu i en directe aquest divendres 8 d'abril a 8:45 del vespre al Teatre de la Faràndula, traduït pels Simfònics del Vallès. Acabem. El que va començar amb el xiu-xiueig silenciós Rèquiem aeternam, repòs etern, acaba amb la súplica igualment silenciosa Libérame, allibera'm. Verdi demana a gairebé tots els intèrprets de les forces acumulades a l'escenari que participin en el murmuri final del pianissimo, el mateix pianissimo del que va néixer. I després, el silenci ressonant dins teu, com a un crit. Bon viatge.
Libérame, Domine de morte eterna, in illo tremenda, quando c'eri, movanti su da terra. Morte eterna in Dio illa tremer.